Radio 4. Són 4 dies amb Marc Margarit.
10 i 5 minuts del matí, segona hora d'avui, són 4 dies de dissabte 21 de febrer del 2026. Són 4 dies, l'únic programa lliure de... Com es diuen els dels animalets aquests? Therials?
Therians.
Algú és un Therian per aquí? No, no?
No, encara no.
Gràcies a Déu. Bé, avui parlarem de política. El Cisco Baix es posa unes cares. Com estàs, Cisco? Molt bon dia.
No sé de què parlava.
Millor.
No pensava, ai, mare de Déu, què no sé això.
Millor que no ho sàpigues.
Coses de joves.
Cisco
Baix... No ben bé, tampoc, eh?
No. Bueno, és que jo soc molt
vell. Cisco, periodista, exprofessor universitari. Exprofessor per què? No perquè t'hagin fet fora, que una mica, sinó perquè t'has jubilat.
Bueno, encara faig alguna classe suelta, eh?
Sí?
Sí, a vegades amb els estudiants de Students Abroad, que són aquests que venen aquí... Que no sé si vindran masses aquest any, perquè són xavals d'Estats Units i d'Egipte i tal, un cop, dos o tres cops a l'any, els vaig explicar què és Espanya i què és Catalunya i tal, no?
Difícil.
No són gent de res. I més, he de parlar en anglès, o sigui, imagina't tu. Bueno,
tu parlant en anglès.
Jo parlo amb el que puc i ells parlen amb el seu. I aleshores jo no els entenc amb ells mai, no? Són els americans. Els americans com parlen en anglès?
No els entens.
No diu que els entengui, no? Sort que la profa em va traduir una miqueta, però bueno. Uh-huh. Encara faig molt poquet de profe.
Puc anar a alguna classe d'aquestes que fas amb Students Abroad, si us
sí,
plau?
Sí, bé, et passaré el PowerPoint abans perquè no entenguis alguna cosa, perquè no entens res. No perquè no entenguis tu l'anglès, sinó perquè no entenguis el meu anglès.
Quina meravella. Joan Segarra, consultor social, fundador i director de la consultoria d'Afers Públics. Joan, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí.
Escolta, jo us he de dir que tinc una alegria perquè estiguem en cap de setmana d'anticicló. Que ja pot passar el que calgui, eh? Jo necessitava sol ja en aquest punt, no sé com ho estàs vivint tu.
Hi ha molt... No, jo ja saps, ja ho he explicat a vegades, que a mi el fred i l'hivern m'agraden molt, però accepto i reconec que hi ha molta gent que avui està molt contenta, sí, perquè hi ha sol, és un cap de setmana bo.
Tinc
i
moltes ganes d'acabar el
ho
programa.
Ho celebro. No, a més, ara just quan baixava ja començava el sol a apretar una miqueta, s'està bé.
Quina meravella. Bernat Escanella, soci de debat.org i estudiant d'IBE a la Universitat Pompeu Fabra. Bernat, bon dia.
Bon dia.
Tu creus que t'assabentaries d'alguna cosa aquestes classes del Cisco?
Segur que sí, perquè com que les nostres són totes en anglès i la meitat dels professors són d'aquí i la meitat són de cada un una punta del món, ja és un mosaic d'accents i ja estem acostumats a...
Totes les classes,
tots els accents.
Totes les classes són en anglès?
Tot en anglès.
Oi, mare de...
Però t'acostumes. Les matemàtiques en català i en anglès són matemàtiques.
Les matemàtiques en català.
Ai, no, vull dir que en català i en anglès són matemàtiques, són igual de complicades.
Ah,
que
són
igual.
Ah, clar. Bueno. I el sol, bé, l'anticicló?
El sol... Sí. Amb inquietud, aviam què ve després.
Ja vens acollonit, eh?
Home, és que la setmana passada estava molt bé i de sobte...
Una ventada, i tant.
Això és el català desconfiat.
Exacte, però per això està aquí en Bernat, evidentment. Samu Martínez, periodista del Diario Público, el nostre escorniflaire als passadissos del Congrés. Com estàs, Bernat?
Ai, Bernat. Escorniflaire i Bernat.
Escorniflaire, sí, és una paraula preciosa. Samu, com estàs?
Molt bé.
Samu...
Content d'estar aquí, també.
Per molts anys.
Merci.
El Samu ahir va complir 30 anys.
Per molts anys.
Gràcies, tinc la crisi dels 30, com t'he dit abans, vull dir, no tinc cap problema de reconèixer-ho.
Els que et queden.
Per això. Però sí, 30 anys, tu. Sí.
Aviam.
No diré res.
Cisco, algun consell?
No diré res.
Tu
no,
que has passat la dels 30, la dels 40, la dels 50, la dels 60?
16 d'octubre en faré 70.
16 d'octubre fas 70?
Ostres. Uh-huh. Bueno, bé.
Jo el 16 d'octubre en faré 20.
40. Tu ets del 16 d'octubre, també? Ai, sóc, sí. Compartiu aniversari, quina meravella. 20 i 70, eh?
50 years later.
Estàs veient el teu futur, Bernat, eh? Joan, algun consell per la crisi dels 30?
No, és veritat que la dels 30 és de les complicades.
Sí, jo estic...
Sí, ho estic, no ho sembla, eh? A vegades es parla de la dels 40, els 50, però els 30 va ser...
I arriba com de sobte.
Sí.
O sigui, els 29 no la tens.
Dius, hosti, com he arribat?
Els 30, sí, sí.
Com he arribat? Però, bueno, agafa aquells tòpics de que ja...
Són els 9-20.
Exacte, són els 9-20 i aquestes coses. Sí.
Bé, al final és que tu passis bé el dia a dia.
La gent em diu que és la millor dècada. Sí, sí. Dels 30 als 40.
Sí, però diuen de totes.
Potser també sí.
Deu minuts passen de les 10 en punt del matí. Parlem d'altres crisis, potser també vinculades a l'edat o a la maduresa, no ho sé, però certament vinculades a l'esquerra.
¿Cuánto pesa esto?
¿Cuánto pesa?
Vas a hacer un quimicefa.
Sí. Coaching. ¿Cuánto pesa?
130 kilos.
¿Cuánto? Parece una subasta. Hay diferentes cantidades. La respuesta es que depende. Depende, depende de cuánto tiempo lo aguante. De cuánto tiempo lo aguante. Si lo aguanto una hora, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto tres horas, no habrá ningún problema. Yo solo. Si lo aguanto seis horas, me empezará a doler. Yo solo. Si lo aguanto un día entero, pues la izquierda es igual. O sea, o nos juntamos todos y todas.
Gabriel Rufián és el protagonista polític de la setmana. Encara ressonen aquestes frases que va deixar anar al seu acte de reflexió, presentació, no sé si qualificar-ho de míting o de monòleg, independentment ha estat un èxit mediàtic innegable. Ell, acompanyat de la periodista política i analista política Sara Santaolalla com a moderadora, i del coportaveu de Más Madrid a l'Assemblea Autonòmica, Emilio Delgado, van presentar una mena de projecte o de proposta per tal d'agrupar o que l'esquerra tingui una mirada estratègica de cara a les generals que s'intueixen a l'horitzó. Les reaccions, però, han estat diverses. Va mirar de convidar totes les formacions polítiques a aquest acte, i avui hi ha un altre esdeveniment important pel que fa a l'organització de l'esquerra, l'esquerra del PSOE per les properes eleccions, concretament al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es celebrarà a 11:45 l'acte Un Paso al Frente, on s'agruparan Sumar, Esquerra Unida, Comuns i Más Madrid per reactivar l'aliança de cara a les hipotètiques properes generals. Un acte on no hi serà Podemos, però on tampoc s'espera que tingui massa protagonista. De fet, crec que no hi va Samu, si no m'equivoco, Yolanda Díaz.
No
hi va Yolanda Díaz. Tot això ha tingut reaccions diverses, tot això ha tingut també interpretacions contradictòries i un debat sobre si l'estratègia de Rufián, que en el fons consisteix a que hi hagi retirades estratègiques d'algunes províncies per tal de concentrar el vot i evitar que la divisió faci perdre escons a l'esquerra, és la millor fórmula o si s'han de buscar encara coalicions més amples, fronts populars. Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, ja ha dit que Esquerra es presentarà a les quatre províncies catalanes amb normalitat i segurament molts altres partits que poden acostar-se més o menys retòricament a Rufián després acabaran fent una altra cosa. Però és indubtable que la situació a l'esquerra i la seva organització de cara a les generals que veuen a l'horitzó, davant també l'auge de formacions d'extrema dreta com Vox, que era el gran objectiu de Rufián en aquest acte, preocupa i també fa que Rufián com a vers lliure quedi com una de les figures, capitós polítics més interessants. Recordem que és un dels polítics, si no el polític millor valorat del país. Segarra, el teu anàlisi d'aquest aquesta setmana rufianesca que hem tingut.
És que no sé per on començar. Hi ha tantes coses. Tu deies com li diem això, jo li dic Club de la Comèdia directament. No, a veure, jo penso diverses idees. Rufián treballa per Rufián. Rufián des del principi, jo recordo, sabeu que jo fins fa un any vaig militar a Esquerra a 23 anys, i recordo al principi de tot, quan Rufián començava a estar al Parlament amb el Tardà, ja en els grups del casal on jo estava i algun altre casal, ja la gent preguntava, escolta, com és que hem posat aquest home a Madrid, què fa aquest home, és ridícul, no? Ja se'l qüestionava i ja, fins i tot ja es demanava, en alguna reunió es va demanar que hi hagués canvi, no? Ell ha fet el camí que ha fet. Ara és un home que, a més, viu entre Euskadi i Madrid, vull dir, Catalunya, que jo crec que no la trepitja gaire allà, i ell està treballant per ell. Ell està anat fent una deriva, apropant-se molt cap al PSOE. Aquí l'únic dubte que em queda és aquesta part que, com explicaves tu, aquesta intenció de que hi hagi gent que no es presenti a determinats llocs, i si això és un pacte amb els Junqueras per intentar, que no se'n sortiran, evidentment, que a Catalunya una sèrie de partits no es presentin i així Esquerra pugui captar una part dels vots d'aquesta esquerra, podria ser que anés per aquí, però al final tot plegat és una mica un soroll que no sé en què acabarà, perquè les dificultats que tindrà Esquerra electoralment jo crec que seran immenses, i l'altre element per mi clau, les aventures, i això Rufián si estudiés una mica ho sabria, les aventures dels catalans volem fer política a Espanya no han funcionat mai. Mai, no hi ha ni un sol cas. O n'hi ha un que va morir assassinat, per cert. Per tant, jo crec que no tindrà gaire recorregut.
Bueno, n'hi ha un que va arribar president de la República de 4 dies.
Sí, 4 dies, exacte, això vull dir.
Bueno, si parlem de la Primera República, que era dels catalans, seria una altra història, però independentment no anirem a parlar de la Primera República. Samu, tu que bregues diàriament en tot aquest assumpte al Congreso, que has seguit de prop la bona part d'aquest espai polític i que també has interactuat amb Rufián alguna vegada, com expliques tot això? Com hem arribat fins aquí?
Sí, aviam, jo no ho titllaria de Club de la Comèdia, per començar. Crec que en un moment en el qual les esquerres a nivell estatal no estan sabent trobar solucions, i això és una evidència perquè ho diuen les enquestes, en les últimes generals es va aconseguir finalment fer un totum revolutum de pacte que està sortint com està sortint, que és bastant malament perquè no està podent una legislació contínua, perquè al final és un suport, és un govern que es recolza en partits que no creuen en aquest govern. Rufián arriba i té una idea, no? És una idea que no s'ha dut a terme mai a la història d'Espanya, que és fer un front ampli, segons ho explica ell, no? I com ha dit el company, que només una esquerra es presenti a cada província per no dividir vot. El sistema electoral espanyol penalitza aquesta divisió de vot, i Rufián té aquesta idea. És una idea que hi haurà gent que la titllarà d'oportunista, segur, i hi haurà gent que la titllarà d'audaç. Aquí, evidentment, hi ha tot el ventall, però és una idea en un moment en el qual les idees no, diguéssim,
no abunden,
no? També m'agradaria dir que la virtut d'una idea, o tan bona com és una idea, no té a veure només amb quants suports té. Són dues coses paral·leles. Pot ser una bona idea que no tingui suports. Hem vist com molts partits ja en les últimes hores, tant en públic com en privat, diuen que ho veuen més o menys bé, però és veritat que, clar, ningú no vol no presentar-se en les seves províncies. Clar, jo el que em pregunto, i també he escoltat a bastanta gent en aquestes últimes hores dir, bueno, clar, però Rufián va anar a fer una proposta defensiva, no una proposta propositiva per guanyar, com deia ell. Jo el que em pregunto és, el que tenim, no, les persones que som d'esquerres, no, el que tenim davant, aquesta cosa que tenim davant, que tothom ens posa tanta por al cos amb el que ve, no, que és la dreta i l'extrema dreta, que està en contra, sobretot l'extrema dreta, dels drets de les persones LGTBI, que està en contra de les lleis contra la violència de gènere, que està en contra de l'autonomisme, per cert, que està en contra o que està a favor del mercat especulatiu de l'habitatge, etc. Si tot això és tan dolent, no pagaria potser la pena, pregunto, és només posar, jo no estic dient ni que sí ni que no, evidentment no és el meu paper, però no estaria bé posar sobre la taula si allò que ve és tan dolent com per poder fer una proposta veritablement comú de les esquerres? Clar, no vol dir, evidentment, que hi hagi una única papeleta per tothom, sinó que tu, quan vagis a votar, diguis, vale, aquesta papeleta és la que frenarà o aturarà l'extrema dreta. I això és el que diu Rufián. I a més el que diu és pactar uns 4 o 5 punts programàtics i amb això anar tirant cadascú, evidentment, amb la seva identitat. Jo he parlat amb la gent de l'entorn de Rufián aquests dies, i amb el que insisteixen molt és amb que ningú, cap partit, ha de perdre la seva identitat, tothom ha de mantenir les seves sigles, etc. Però clar, si en el seu dia, quan el més important era la independència de Catalunya, partits tan diferents van poder fer una llista comú perquè la independència era el més important, ara és important frenar l'extrema dreta o no? És important mantenir els drets de les persones LGTBI, sí o no? Bueno, jo crec que és important. Jo crec que estem en un moment en el qual la defensa passa a l'esquerra, passa per davant de l'atac, perquè l'atac contrari és molt potent, i les enquestes, si no fem res, les enquestes el que diuen és governaran PP i Vox. Per tant, el que fa Rufián és una idea. I tampoc crec que s'hagi de prendre aquesta idea com la idea amb la qual Rufián morirà. No, és una primera idea. El que ha fet Rufián no és trucar als partits polítics per, escolta, vols anar amb mi a les eleccions? No, el que ha fet és traslladar una idea a l'opinió pública. És el que va fer dimecres a la Sala Galileo. Transmetre una idea a l'opinió pública. Puc entendre les reserves de tothom, perquè sé que la figura de Rufián és controvertida, i amb raó, segurament, però és una idea. És una idea al taulell de l'esquerra. Veurem si avui Sumar, Izquierda Unida, Comuns i Mas Madrid, a les 11:30 al Cercle de Belles Arts, posen alguna idea sobre la taula o no, no? Però de moment el que tenim és una idea, jo crec.
Deixa'm preguntar-te també per aquest acte, deixa'm preguntar-te per la situació de Sumar, la relació amb Podemos, que en el fons és el moll de l'os. O sigui, realment, no m'imagino que ens estiguéssim plantejant aquest debat si no hagués passat res entre Sumar i Podemos.
Segur que no. Però, sí, tio.
Es pot reconstruir, això?
Jo entre Sumari i Podemos ho veig molt difícil. Molt difícil. Perquè quan parles amb uns i amb els altres, no hi ha aquesta voluntat de... O sigui, a més, cadascú arrenca com des d'una perspectiva molt diferent. Un, des de la perspectiva, Sumar, de que pactar amb el PSOE és útil, és positiu i serveix electoralment i, en fi, no ha anat tan malament aquesta legislatura, i Podemos, el que et diuen quan parles amb ells és: nosaltres només podem construir un futur estratègic a l'esquerra amb gent que accepti que ha estat un error pactar amb el PSOE i fer la muleta, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, del PSOE. Llavors, partint d'aquestes dues línies tan diferents, em costaria molt veure-ho, però no ho sé, clar.
Hi ha alguns altres partits que, si anéssim endavant i analitzéssim província a província, com es podria configurar la proposta Rufián, o com s'acaba de configurar una coalició al voltant de Sumar, que exclogués, sí, per exemple, Bildu o Esquerra Republicana, que evidentment són dos partits amb una força a les seves províncies enorme. Però hi ha altres partits més petits, sí, com la Junta Aragonesista o com Compromís.
Bueno, Junta ha guanyat a les tres províncies en les eleccions aragoneses, vull dir que també es podria...
Està creixent.
I Compromís també té una força brutal al País Valencià. Però, evidentment, té un risc aquesta proposta del Rufián, i per començar té un risc per l'esquerra alternativa aquestes nacions històriques que tu parlaves ara, no? A Galícia, a Euskadi i a Catalunya. Hi ha un risc evident, que és que si només es presenta el BNG a Galícia, Bildu, que va guanyar les quatre províncies d'Euskadi a les passades generals, i a Euskadi, i Esquerra Catalunya, hi ha un risc real de que l'esquerra alternativa, perquè al final l'Esquerra Republicana no és una esquerra alternativa, és un partit que va néixer el 31, em sembla, no? El 30...
Sí, sí.
Vull dir, al final, l'esquerra alternativa, que és la que neix
dels comuns del
15M, etcètera, això sí que és un risc, que, ostres, si tu no et presentes a les eleccions i es presenta Esquerra, doncs en quin paper, o sigui, quin paper complirà els comuns en aquest cas, encara que Barcelona, per exemple, van guanyar els comuns als passats generals. Vull dir que potser no seria Rufián qui es presentaria. Aquesta és també la paradoxa, no? La renúncia que demanava Rufián, si agafem les dades de les eleccions generals del 2023, a Girona, Lleida, Tarragona guanya Esquerra Republicana, però a Barcelona guanya Comuns. Per tant, en principi,
una Rufián... última cosa pel Samu i vaig amb els altres, eh? Per què no va avui a l'acte Yolanda Díaz, Samu?
És una grandíssima pregunta. I també em preguntaria jo per què no va anar a l'acte de dimecres, si tan bon punt va acabar l'acte, va fer un tuit dient que li havia agradat molt l'acte. Vull dir, si tu estàs a casa mirant l'acte, no sé... Una cosa és que tu diguis, mira, jo no hi vaig perquè no hi estic d'acord, no?, amb l'acte del Rufián, però dir que no hi vas per quedar-te a casa mirant-ho, llavors fer un tuit dient que t'ha agradat molt... I a l'acte d'avui jo crec que estan en això de que l'important ara mateix no són els noms, no? I que al final si va Yolanda Díaz, doncs tot...
Però Yolanda, sí, Díaz l'està amortitzada, no? La donen tots per amortitzada. No sé com li explicaran i com li diran, o si ja li han explicat, però...
Sí, però hi ha un tema que és que, al final, mentre el debat a l'esquerra del PSOE sigui si la lideresa és Yolanda Díaz, no hi ha el debat real de qui hauria de ser el líder.
Ja, però arribarà aquest debat.
Arribarà, sí, jo crec, sí. L'estan allargant.
Que no ho serà ella.
Ha aparegut un altre nom català sobre la taula, que és el de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Sí, sí. Ah, sí? Per liderar tota aquesta...
Com ho veuríeu? Electoralment parlant.
Jo crec que ella no vol, eh? Jo crec que,
Cisco?
Sí, els meus contactes amb la gent dels comuns em diuen que la Colau va sortir molt, molt cremada de tot el temps que va estar d'alcaldessa, no? Perquè va acabar farta de querelles i demandes i...
Però ha agafat una embranzida mediàtica molt important aquest any amb la flotilla, per exemple, sí, a nivell estatal.
No, a nivell d'imatge continua mantenint-la i continua tenint moltes simpaties i... però que ella es podria estalviar una miqueta de tot aquest procés, perquè, clar, i a més, si vas a Madrid...
És la guerra.
La guerra, allò.
Sí. Vas, tampoc hi ha tants més noms.
Si no vols querelles, ja em veig el Vito Quiles perseguint l'Ada Colau per tot, Madrid, sí, per tot Madrid.
El que passa que en el cas de l'Ada Colau, ja, jo sempre percebo aquesta contradicció entre el que tu dius, que segurament va per aquí, però aquesta necessitat que té ella de ser protagonista, d'estar, de liderar, d'estar al rovell, no?, com quan va dir que s'anava per Europa i tal. Jo veig que hi ha sempre aquesta doble pulsió, no? Que deuen tenir molts altres, eh? No, no només la de Colau.
Pel que fa al Rufián, jo tinc molts amics i amigues que els encanta, i que de diverses posicions ideològiques d'esquerra, diguéssim, eh? Associates, comuns i tal, no?
Jo tinc amics de dretes que els encanta. Que és sorprenent.
Evidentment.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, els meus no. Jo...
És que el CIS és el quart personatge polític que la gent prefereix com a president. Mm-hmm. Vull dir, és Sánchez, Feijó, Abascal i Rufián.
Com mires el WhatsApp i comencen a entrar-te vídeos...
Amics d'esquerres i de dretes que els encanta, però vull dir que marco que hi ha gent que ideològicament està allunyada de Rufián però que sent simpatia cap al personatge.
Que li agrada, que els agrada com fot tralla a la gent de dretes a Espanya, diguéssim, no? Quan el veuen al Congrés els diputats dient-li psicòpata en Amazon i tal, no? Doncs flipen i els agrada, no? Després, pel que fa... A mi el que m'agrada és el debat. És a dir, m'agrada que estiguem aquí debatint sobre si l'esquerra ha de ser així, d'anar cap allà, ens hem d'ajuntar, tal, no? Perquè vol dir que s'està intentant fer alguna cosa, no? Funciona? No sé, veurem com funciona, no? Jo sóc una mica pessimista en el sentit que els mitjans de comunicació, les plataformes estan en mans de gent de dreta, de l'extrema dreta, la qual cosa dificulta molt fer un debat normal, perquè aleshores, immediatament, si aconseguís alguna cosa d'unitat i tal, immediatament sortiria... molts mitjans d'extrema dreta que corren per Espanya buscant les pessigolles, tocar els nassos, Vito Esquiles, Bertran Zendongos, Javieres Negres, buscant les pessigolles i descobrint que no sé què, este és corrupto, este no sé, tiene relaciones sexuales, no sé què, abusos sexuals. O sigui, la dreta no li agrada aquest debat, jo crec. La dreta no li fa una miqueta d'angúnia, no? I després, alguns experiments que s'han fet pel món han funcionat relativament. A França, es va fer aquest front d'esquerres...
El nou Front Popular, en homenatge tant al Front Popular de França del 35 com al del 36 aquí a Espanya.
El que van fer... Es van juntar coses difícilment juntables, no? Societes i els del Le Mélenchon i tal, no? I
la França insumisa i el
país socialista. D'aquella manera ha funcionat, no? Hi ha moltes hòsties entre ells i tal, no? Però va aconseguir frenar una miqueta, no? L'extrema dreta, no? Llavors jo, a mi, mira...
Però aquí hi ha un matís, que això és una coalició preelectoral. No estem parlant de gent que es retira de certes coalicions, és a dir, no estem parlant de jo no em presento a Càceres i tu no et presentes a Sòria, estem parlant de fem una llista unitària, un Front Popular, una llista única Junts pel Sí, no?
Sí, exacte.
Però sempre ha estat així, eh? L'esquerra sempre ha sigut, s'ha caracteritzat per barallar-se, diguéssim, no? Que no sempre, bueno... Això ho fa de ni tenir les idees, o sigui, moure's per idees a vegades, no? Fa que la gent es discuteixi, això està bé, diguéssim. El problema és que sí, després de les discussions acabes bufetades o acabes acordant alguna cosa, no?
Bernat Escanelles.
Jo crec, agafant això últim que deies i l'exemple de Junts pel Sí d'abans, veurem si la França Insumissa ha sigut un bon instrument per aturar l'extrema dreta l'any que ve quan hi hagi eleccions presidencials i Junts pel Sí va fracassar en el seu objectiu i, a més, amb la CUP a part i amb màxim de diputats històrics, precisament perquè molta gent no volia votar Convergència. Llavors, pel que fa a Rufián, jo crec que ens hem acostumat que Esquerra faci i digui una sèrie de coses i llavors tinguin un actiu electoral que Rufián, que vagi a la seva al Congrés, i ja portem uns mesos o uns anys en què sembla quan fa algunes declaracions referint-se com a rates o com a cucaratxes als diputats de Junts per Catalunya, costa entendre quina és la connexió entre Rufián i la resta del partit, i més ara quan Esquerra està fent un viratge cap a posicions potser més nacionalistes i més cap a més pragmàtiques en tots els debats, des d'immigració fins a habitatge. Veure un Rufián que sembla permanentment instal·lat al plató de la Sexta no deixa de ser sorprenent, malgrat doni vots. És a dir, quin límit té això? I aquest experiment probablement electoralment funcionaria, i no dic que no. L'error potser és intentar-lo des d'Esquerra Republicana, que a part de que segurament no té la permeabilitat i la flexibilitat que tenen els comuns, que han canviat de nom 300.000 vegades, encara que molta gent continuïn sent els mateixos, Esquerra Republicana no entenc... Quina compatibilitat té, per exemple, amb Junta Aragonesista, que suposa frontalment el finançament singular, i malgrat aquesta també la coalició, recordem que es va fer a les europees amb Bildu i BNG funcionés, aquí estem parlant això de finançament singular, estem parlant de llengua, estem parlant de competències, estem parlant de rodalies, i això és el que ha d'anar a defensar Esquerra Republicana al Congrés. Llavors, aturar l'extrema dreta és important? Sí. I, evidentment, és prioritari, però potser hem de mirar més cap a Nova York i cap a l'estratègia il·lusionant de Zoran Mandami que no tant cap a aquest discurs de bunkerització, de ens afusellaran a tots políticament un a un, que és el que deia l'altre dia Rufià.
Per separat ens afusellaran políticament. Sí, sí. Bernat, dues coses en clau catalana també, ara que ho creies. Junqueras el mateix dia, si no m'equivoco, Samu, va anar a Hora 25 al programa vespertí de la SER, el mateix dia de l'acte de...
I el dia següent Ana Rosa Quintana.
Ana Rosa Quintana, Junqueras, a parlar als mitjans estatals madrilenys, justament, entenc, per posar-se de perfil, però marcar també una mica de personalitat com a president d'Esquerra Republicana, i no va acabar d'entrar massa a la qüestió Rufián. Però jo crec que la pregunta és vàlida. Tu creus que Rufián pot perdre el primer lloc de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona, si això escala?
Ma, ja, hi havia un titular l'altre dia dient que ja estaven buscant a gent per substituir-lo des de fa temps. Sí, el fet és que deuen tenir l'enquesta de quants diputats treuen amb Rufián i quants treuen sense Rufián, perquè és evident que mobilitza molt vot. Ara, els votants de Rufián no són els votants d'Esquerra Republicana, o una part dels votants de Rufián no són els votants d'Esquerra Republicana, i llavors jo crec que això ho saben perfectament, i fins ara han estat disposats a pagar el preu i a donar independència a Rufián, però això, com et deia abans, té uns límits.
Aviam, seguint una mica amb el que estàveu dient ara, les enquestes internes que té Esquerra, tant a nivell català com a nivell espanyol, són demolidores. Llavors, pot caure Rufián com a candidat? I tant. De fet, ha sortit el nom del Jordi Albert, no ha sortit per casualitat, i el Rufián s'ha posat molt nerviós, perquè el Rufián justament estava en el punt contrari. Està exigint que de cara a les properes eleccions generals espanyoles ell decidirà qui són la resta dels companys de la candidatura, i ell decidirà qui és tot l'equip. Vale? Hi ha un pols en aquests moments entre Calàbria i el Rufián, amb el Junqueras fent una mica el joc que fa habitualment, d'anar voltant. A Esquerra, el que estava reflexionant tu, una part important d'Esquerra no entén el que està fent el Rufián. Val? I aquesta actitud cap a Junts, tot i que Esquerra habitualment no té gaire simpaties per Junts, també en molts casos s'interpreta com, escolta, resta més que suma. No? Jo, una mica el que he dit al principi de la meva primera intervenció, jo crec que Rufián està en una pantalla més endavant, no sé si el seu... No morirà, és veritat, amb aquest intent, però no sé si el seu objectiu final és acabar estant en el PSOE, o no sé exactament cap a on estan. I una altra cosa que volia posar sobre la taula és que ho heu dit diverses vegades, el tema de la por a l'extrema, o l'amenaça de l'extrema dreta, que és veritat, és el motiu pel qual es fa tot això, i que és una realitat. Però és que jo penso que de cara a la ciutadania, de cara a les eleccions que ens venen, tant a nivell català com estatal com espanyol, Pedro Sánchez jo crec que ja ho ha començat a entendre, allò de que viene la derecha i l'extrema derecha ja no serveix a una part de la ciutadania, i en aquest cas que Rufián vesteixi tota la seva proposta a partir de la por a que vingui l'extrema dreta, hi ha una part de la ciutadania que el que jo entenc que està dient és, escolteu, això ja ens ho vau explicar en el seu moment, us van fer confiança, heu fet el que heu fet, no heu fet el que no heu fet, i no ens ho tornareu a colar, i potser anirem per altres bandes, que ja veurem quines són. En el cas de Catalunya segurament Aliança Catalana, i en el cas estatal ja veurem. Hi ha una part d'aquesta esquerra que tu deies, potser que una bona idea mobilitzarà coses. Jo crec que entrarem en una d'aquelles etapes que hem anat cíclicament veient en l'estat espanyol, en què l'esquerra es desmobilitzarà.
Potser sí. O sigui, dues coses. Pel que fa al que dieu de que Rufián a Madrid va per lliure, o sigui, clar, jo no sé exactament quina part del discurs de Rufián a Madrid és contradictòria amb Esquerra Republicana. O sigui, em costaria trobar un exemple.
Me preocupa igual l'Albacete, o
això,
no sé quina va dir.
Però és Esquerra Republicana, no? És una esquerra solidària amb la resta dels pobles de l'Estat, etc. No?
Pot ser, i especulo, Samu, que sigui més formal que de contingut.
Segur. Jo crec que sí.
Però i de contingut també, eh? Ara ho veurem amb l'acord de pressupostos, si és que n'hi ha, perquè ara hi ha aquesta novetat que sembla que Sánchez i Junqueras no es van entendre.
Sí.
Però hi ha una part interna dels pocs militants que queden a Esquerra, perquè cada cop són menys, que no veu clar continuar donant suport a canvi de res. I que llavors surti el Rufián alabant, per, enteneu-me el que vull dir, però alabant la, la resta d'Espanya, etc., hi ha una part del militant d'Esquerra i sobretot del votant o exvotant d'Esquerra que no ho entén.
Jo entenc, al final Esquerra és un partit que té dues ànimes, sempre s'ha dit, sí, no? La social, sempre, la més social i la més d'Esquerra, diguéssim, i la més, una mica més nacionalista, podríem dir, i segur que aquesta part no li agrada el que fa Rufián, jo n'estic convençut. Però sí que és veritat que al final es trasllada una visió de Rufián a Madrid, que jo el veig tots els dies, vull dir, però amb ell, veig a la Miriam Noguera, veig a tothom, i llavors jo penso moltes vegades, ostres, però realment, què és el que està fent tan greu Rufián a nivell de continguts, si està defensant evidentment el finançament singular, si està defensant, en fi, bueno. I pel que deies d'aquesta lluita contra l'extrema dreta, que potser no és el millor reclam electoral, que jo podria estar d'acord en un punt, però crec que si alguna cosa ha entès Pedro Sánchez, encara que no ho estigui dient tant a nivell discursiu, és a nivell d'accions, Pedro Sánchez sí que està duent aquesta lluita contra l'extrema dreta, a nivell d'accions, més lluny que mai. Ara tenim un Pedro Sánchez enfrontat contra Donald Trump per tema migració. Tenim a Pedro Sánchez enfrontat a tota l'oligarquia tecnològica per tema xarxes socials, menors d'edat a les xarxes socials. Vull dir que potser el que ha entès Pedro Sánchez precisament és que s'havia d'abandonar el terreny discursiu, de dir, ve l'extrema dreta, la ola ultra, no sé què. És veritat que fa temps que no el sentim dient això, però en canvi el que està fent és posicionar la seva figura com el dic contra l'extrema dreta a nivell, diguéssim, d'accions, no? I potser va per aquí la cosa. I també, per últim, ja... El que de moment tenim d'aquesta via Rufián, que potser s'exaurirà abans d'arribar en lloc, el que tenim és un acte d'una hora i mitja.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vull dir, al final, també l'altre ja sentia Xavi Domènech, que deia una cosa, deia, si Rufián vol aconseguir fer alguna cosa a nivell estatal, hauria d'agafar un Peugeot, com el Pedro Sánchez, i anar a voltar per Espanya, i estaria d'acord.
Però que canviï d'acompanyants, eh? No.
Sí, bueno, molt bona, si escolta.
A veure. Sí. Que els tribe. Sí.
Jo el que crec és que, no sé, Bernat, la cosa depèn de tu, perquè la gent de 20 anys i tal, no? Jo tinc 70 anys.
Li dius al Bernat, eh?
I els de 30 també, no fotem. Sí.
Bueno, vale.
També.
T'ho compro. Però jo estic acollonit amb això de la dreta i l'extrema dreta. És que em fa por fins i tot que no sigui dreta i extrema dreta, sinó que sigui extrema dreta i dreta. O sigui, que arriba un moment en el qual siguin els del PP els que hagin d'apujar a Vox, que vagin pujant tant aquesta gent de Vox que al final siguin els del PP que hagin de fer i que acabem amb l'Abascal de president del govern. A mi això m'aterroritza, diguéssim, veient el pa que s'hi dona a Hongria, als Estats Units i a tots aquests llocs, no? I aleshores, clar, jo crec que és una sensació bastant compartida de gent de la meva generació i alguns anys anteriors, no? No sé, els de 20 anys diuen que és no tant, que això ja, va, escolta, l'altre dia vaig anar a veure una pel·lícula que es diu La invasió dels bàrbars, del Vicent Monsonís, que tracta de la postguerra, del franquisme i tal, i jo allà plorant com un nano, no? Veient com es comportava el franquisme, no? Clar, això va passar fa molts anys i tu no hi eres. Llavors es tracta de saber si realment us creu, la gent jove es creu això de que, va, això del franquisme no passava res i tal, no? Quan tenia aquí uns paios de Vox que van dient que allò era fantàstic.
Tu no hi eres, li diu al Bernat Escanelles de Debat UNRG, que sí. Fa 20 anys el 16 de novembre.
Això contestarà...
D'octubre. Disculpa.
Depèn de nosaltres, però si depengués només de nosaltres, jo crec que Santiago Abascal seria president del govern espanyol, Silvio Rigols seria president de la Generalitat i Gabriel Rufián seria el cap de l'oposició al Congrés. I per sort, vosaltres encara sou més.
Quin panorama!
I per tant, això no... Però és veritat que fa molts anys que Rufián m'agrada, però precisament en els últims anys ha anat guanyant rellevància per precisament aquesta esfera mediàtica d'ultradreta de la que parlaves abans, i tot el tema d'aquests rifirrafes que té amb Vito Quiles i tot això és de les poques escenes polítiques que ha arribat a la majoria de la població jove, això i als plenaris de Ripoll. Dit això, i parlant també de la unitat de les esquerres del que deies abans de Rufián al Congrés, ell sí que és veritat que porta practicant la unitat de les esquerres molt temps, és a dir, si no saps que és d'Esquerra Republicana i escoltes un discurs seu, costa saber si és de Podemos, si és de Sumar, depèn del dia, si és del PSOE, perquè bàsicament és un assot de l'oposició, i això evidentment no és incompatible amb ser d'Esquerra Republicana, però Esquerra Republicana, com he dit abans, ha d'anar al Congrés, o diu que va al Congrés a defensar una sèrie d'objectius que tenen a veure amb Catalunya, si no, no té sentit que es vagi al Congrés. Hi ha altres partits, com per exemple la CUP, que no hi van precisament per això. Llavors, jo crec que sí que és incompatible, i també hi ha una part de formal i de maneres que crispa i que divideix i que aliena, i això no crec que s'hagi d'obviar tampoc.
Samu?
Sí, o sigui, segur. També segurament, o sigui, tampoc és qüestió d'entrar a qui ho fa més i qui ho fa menys, però segur que hi ha discursos de la Míriam Nogueres que si no els fes en català també podrien passar per un discurs d'un partit de dreta espanyola, no? Vull dir, ara hem vist com Vox porta una proposició per prohibir el burca i el niqab en l'espai públic, Junts vota en contra perquè és un partit, i ho van enviar en unes fonts als mitjans de comunicació, perquè és un partit que ha fet molt de mal a Catalunya, etc. I perquè no comparteixen el plantejament xenòfob que fa Vox, però ells plantegen una llei que és per prohibir el burca i el vel integral en l'espai públic.
Però el redactat de la llei de Vox i el redactat de la llei de Junts no tenen res a veure, per exemple.
No, però l'articulat, que al final és el mateix.
Però perquè l'articulat de la llei de Vox ja era per... O sigui, jo crec que és homologable a la resta que hi ha a altres països d'Europa, però el plantejament que s'ha fet, i s'ha votat que no, és perquè no tenen res a veure com ho ha presentat un partit i com ho ha presentat l'altre.
Sí, dic que al final el que es vota al Congrés és l'articulat, que seria prohibir el burca i el niqab a l'espai públic, que és un debat que es podria tenir i és...
I no tindrem avui. No tindrem avui perquè falten 19 minuts per les... 19 minuts per les 11, s'agarra breument i parlem d'un altre tema.
No, però per tant, bueno, per seguir una mica el que dèieu, és veritat, l'actitud aquesta del Rufián, el que fan el Rufián i la Nogueres en el fons s'assembla bastant. Jo a vegades he dit que és la versió kinky, la versió pija d'una mateixa actitud, no? Però s'assembla bastant en aquest sentit de venim a defensar i anar contra tot, però al final li acceptem tot a canvi de res en un i un altre. Una fa cara de més enfadada, l'altra s'hi posa més divertit o més bé, no? A mi el que m'interessa de tot plegat és que tot això que està passant, el que hem parlat aquestes tres quarts d'hora, vol dir que s'apropen eleccions a Espanya, s'apropen eleccions a Catalunya, comença a haver-hi aquests moviments perquè saben tots que estem en un moment de temps de descompte i que hi haurà una sacsejada. Jo penso que serà molt interessant veure com es posiciona cadascú i cap a on evolucionen les dues línies, I el que va passar ahir a la Moncloa penso que tindrà una importància cabdal en el que passarà les properes setmanes.
Avui ha protagonitzat la tertúlia la divisió, però també la voluntat de reunió a la banda de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE. Algun dia també haurà de protagonitzar la tertúlia la desunió o la potencial unió a la dreta del Partit Popular. Aquesta setmana Vox ha iniciat un procediment d'expulsió a Javier Ortega Smith, membre fundador del partit i fins fa mesos i anys persona propera a Santiago Abascal, amb una relació però que s'està trencant, imaginem, tot plegat per una qüestió interna del partit. També el càrrec l'ocupa, per exemple, l'Ajuntament de Madrid com a regidor, si no m'equivoco, des del 2016. Les coses s'han torçat, i per què l'han destituït? Doncs perquè, segons fons de la formació, Ortega Smith tenia el partit fent un desastre, maltractava la gent, i en aquest sentit el grup parlamentari del Congrés també hi ha hagut moltes veus crítiques amb ell i amb les seves actituds. També hi hem d'afegir això a Espinosa de los Monteros, que també va marxar del partit fa crec que ja fa un parell d'anys, i també s'acabó la fiesta i el Vicent Pérez. Per tant, a la dreta del Partit Popular també haurem d'estar-hi molt pendents quan s'acostin aquestes generals que veiem a l'horitzó. 10:43 del matí, canviem de terç, perquè fa uns dies el Plan Nacional sobre Drogues va publicar l'informe sobre addiccions comportamentals i altres trastorns addictius, un document que recull resultats de l'enquesta Estudes realitzada a més de 35.000 estudiants d'entre 14 i 18 anys i que es centra en les addiccions sense substàncies. Una de les conclusions principals és que en els darrers anys ha augmentat entre els i les joves la prevalència dels jocs d'atzar tant online com presencialment. Per comentar algunes d'aquestes conclusions tenim amb nosaltres a Begoña Brime, directora de l'Observatorio Español de las Drogas y Adicciones. Begoña Brime, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
En términos generales, hay una subida generalizada en la participación de los jóvenes en juegos de azar, tanto online como presencialmente. Ellos llegan casi a un 30% en la modalidad presencial y ellas a un 12,3%. Entiendo que esto es un problemón.
Pues sí, sí, porque se supone que el acceso a estos juegos presenciales tiene que estar prohibido en menores. Y parece que tienen acceso. O sea que sí, es un problema.
Eso es evidentemente una vulneración de cómo se tendría que estar aplicando la ley, pero además entiendo que nos indica que hay algún problema de fondo que hace que haya un crecimiento en el acceso a todo esto y también una voluntad de estos chicos y chicas de jugar.
Sí, sí, yo creo que ha cambiado el ocio y bueno, pues estás sobre todo en el juego online, las nuevas tecnologías hacen que sea más accesible el poder hacer apuestas online y tienen mucha facilidad de entrar y manejan mucho dinero. O sea que también hay una falta de control paternal, ¿no? O sea que, y maternal, los padres, vamos, y las madres que no controlan muy bien todos los gastos de sus hijos. Bueno, es como mucho, muy complicado este tema, pero desde luego que hay una subida importante en el uso de estos tipos de juegos.
Entiendo que al final, ahora mencionabas el elemento este del acceso digital o del acceso online a las apuestas, nos lo podemos imaginar como una bola de nieve, quizá. Estos chicos juegan a videojuegos, quizá, que los videojuegos no tienen por qué ser necesariamente adictivos ni nada por el estilo, pero sí que sabemos que hay algunos videojuegos, y esto es algo que el gobierno, por ejemplo, ha atacado centrándose en las cajas botín, en las loot boxes que hay en algunos videojuegos. Esto quizá genera comportamientos, estoy haciendo una hipótesis, esto genera comportamientos adictivos que conducen quizá al juego online, a las apuestas deportivas, y esto es una bola de nieve, imagino, ¿no?
Sí, o sea, al final es tener cerca el móvil, con ello pueden jugar a videojuegos, o sea, hay como una cercanía a estas tecnologías y es verdad que están súper habituados a todos estos juegos. Los videojuegos pues son sanos, es una distracción, pero mal usada puede generar también una adicción. Pero esto también puede llevar a que estamos invadidos de publicidad de juegos de azar online. El acceso es fácil para ellos y es muy fácil apostar online, es muy fácil, o sea, entonces es problemático porque les genera una adicción.
Me interesa
y todos los problemas que acarrea.
Este vínculo con el móvil, entiendo que al final también este punto es algo que es casi terreno ignoto para los profesionales de la salud que trabajáis adicciones, ¿no? Porque al final es una tecnología muy nueva, pero que cambia unos patrones de comportamiento monumentales.
Sí, lo tienen continuamente accesible y es una facilidad tremenda de poder entrar. Antes, cuando no quería jugar, solo tenía el juego presencial y tenías que poder llegar, entrar, colarte. Ahora es con el juego de azar online, es todo como mucho más fácil, más accesible. Sí.
En el informe utilizáis una expresión que es juego problemático. ¿Qué es el juego problemático?
Sí, bueno. O sea, intentamos utilizar algunas escalas de screening para medir aquellas personas a las que el juego de azar les puede generar un problema. Es decir, no pueden dejar de jugar, sus padres les dicen que pasan demasiado tiempo apostando, vamos, no jugando a videojuegos, sino apostando, o todo el rato piensan en las apuestas. O sea, no solamente ya el juego de azar... O sea, jugar para un joven, un niño, ya es algo problemático, pero esto todavía medimos como más problemas que les pueden generar. Y entonces es una aproximación. Siempre decimos posible juego problemático porque son escalas de screening que metemos en encuestas y bueno, es una aproximación. Pero sí, o sea, desde luego con los resultados que tenemos, aproximadamente un 5% de los jóvenes presentan un juego problemático. Un posible juego problemático.
¿Cómo se explica esta brecha de género? Porque vemos que los chicos, ellos son muchísimo más propensos.
Muchísimo más, muchísimo más. Bueno, pues aquí desde luego hay diferencias. Está claro que las mujeres tendemos a tenemos otros gustos, a lo mejor tenemos, o sea, bueno, desde luego tenemos otras tendencias que desde luego no es a lo mejor estar dándole a la ruleta todo el rato, o sea, pero bueno, nosotros a lo mejor tenemos otras tendencias, ¿no? Más hacia, por ejemplo, yo que sé, compras compulsivas, no sé, tenemos otro, o yo que sé, mira, en las redes sociales, fíjate, esto es una cosa que nos sorprendió, porque pensábamos, bueno, quizás el uso problemático de redes sociales será mayor en las mujeres, bueno, pues no, sale prácticamente igual también en ambos sexos, cosa que... pues no sé, es un poco así también sorprendente, un poquito más en las chicas, pero bueno.
Cuando hablamos,
desde luego que el, sí.
No, te iba a preguntar porque cuando hablamos de adicciones es muy habitual pensar en las adicciones que no son las adicciones vinculadas a sustancias, ¿no? Y todos seguramente tenemos referentes pues culturales o aunque no tengamos ninguna experiencia cercana a este tipo de cosas, pues hemos podido ver películas, hemos podido ver series, tener información muy directa de las consecuencias que tiene. Pero con este tipo de adicciones más conductuales, a veces nos cuesta llegar a percibir cómo pueden arruinar una vida, cómo puede la ludopatía arruinar una vida y cómo de difícil también entiendo que es para el sector sanitario atender a las personas que sufren estas adicciones.
Sí, es verdad que los problemas quizás se ven un poquito más a largo plazo que una adicción a sustancias, ¿no? Que realmente va destrozando el organismo, pero también los efectos dañinos y devastadores de las adicciones comportamentales se observan porque además no solo destrozan a la persona, sino que a su entorno, ¿no? Todo el tema de las deudas, problemas familiares, conflictos con amigos, o sea, también genera unos problemas alrededor muy importantes y muy serios que también hay que abordar, o sea, en el tratamiento de este tema de este tipo de problemas.
Por acabar, déjame acabar con algunas cifras positivas que también ofrecéis en el informe, porque nos hemos centrado solo en esto, que evidentemente es un problemón, pero por ejemplo, cifras positivas. La disminución del consumo de pornografía, aquí claramente ganan las chicas que consumen menos, pero disminuye un poco, pero bueno, también hay bastante adicción en este sentido, aunque esté bajando. O sea, hay algunas noticias positivas que también hemos de entender que la fotografía de adicciones comportamentales va más allá de las apuestas o de la ludopatía, también hablamos de este tipo de adicciones al móvil o a la pornografía.
Sí. Sí, hombre, es verdad que ahora hay un boom en las adicciones comportamentales, pero sí que también observamos en la encuesta que, por ejemplo, el consumo de cannabis está en mínimos históricos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, o sea, los consumos intensivos, o sea, que a lo mejor la tendencia ha ido más hacia las adicciones comportamentales, pero desde luego las adicciones por sustancias están en mínimos históricos. Con lo cual, bueno, es un cambio de perspectiva y que tenemos que abordar y que porque tenemos, esto también genera problemas en nuestros jóvenes y muy importantes. Entonces, bueno, hay que reinventarse.
Begoña Abrime, directora del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. No son cuatro días.
Gracias.
Que vaya muy bien, Begoña. Muchas gracias.
Buenos días. Adiós.
Son cuatro días. A Marc Margarit.
8 minuts per arribar a les 11. 8 minuts per arribar a les 11. Són esfereïdores, les dades. Són completament esfereïdores. Però no podem dir que siguin sorprenents. Perquè això que, aquest detall concret d'aquesta pujada, més enllà de l'addicció al joc d'atzar, aquesta pujada de les addiccions conductuals i aquesta hiperpresència del mòbil, jo a les meves pròpies carns, en un sentit molt més petit, ja ho noto. Perquè vaig anar a fer mà del mòbil per mirar alguna cosa, alguna altra, que puc enganyar-me a mi mateix i dir que com soc periodista és feina. Una merda.
Totalment. Sí, sí, no, jo crec que està claríssim i que ho vivim tots, eh? I no, segurament no parlaríem d'addicció, però quan entrem en una xarxa i t'enganxes uns minuts, unes hores, dius què estic fent, no? Jo penso que és producte d'aquesta immediatesa, no? Jo crec que tots ho estem visquent, però evidentment la gent més jove i sobretot la gent que encara s'està formant encara més, estem en el món de la immediatesa, el del plaer immediat, no? De la satisfacció immediata. Llavors té molt a veure el joc, però també té a veure l'addicció a tota la resta. Jo aquí, si em permeteu, em poso el barret de pedagog i ja sé que és un tòpic, però és que és així. Ho ha dit l'experta, el paper dels pares i les mares, el paper de les persones, dels tutors, de les tutores. Estem parlant de gent que s'està formant, estem parlant de gent que encara està en procés de maduració i, per tant, hem d'acompanyar, hem d'educar, hem de protegir, hem d'alhora fer-los també independents, però el rol de pare i mare és el més important que hi ha i moltes vegades no l'estem exercint amb suficient perquè és difícil, perquè és cansat, perquè porta dificultats, perquè t'has d'enfrontar els teus fills, perquè t'hi has d'enfadar, perquè estàs cansat quan arribes de treballar, etcètera, etcètera. Ja ho sabem, però ser pare i mare és això. I penso que és molt important i que no ho resoldria tot, però que sí que una part important de les coses que van vinculades a les addiccions, tot el tema del mòbil, etcètera, etcètera, jo crec que seria. I a més amb una contradicció, estem amb la generació de pares i mares més implicats i més involucrats en l'educació dels seus fills. Altres generacions, Siscu, bueno, vam tenir pares i mares que ens van estimar molt, però que, bueno, una mica el nano deu estar fent el que estigui fent, no? Ara no, ara
em deixava allà amb les monges.
Et deixaven amb les monges. Ara no, no, ara tenim pares, mares, i insisteixo, un pare amb la figura masculina que no s'havia implicat en l'educació dels fills. Penso que cal treballar aquest tema i que cal recolzar-lo.
No vull dir que els meus pares m'abandoneixin.
No, no, no.
A mi, però jo quan anava a les monges, me'n recordo que era... Es veu que era una persona molt moguda i em lligaven a la cadira, no?
I ja està.
I el meu pare va anar un dia allà al col·le i va dir, escolta, no lligueu el meu fill a la cadira, amb el qual tampoc els meus pares tampoc m'abandonaven, no?
Està bé, està bé.
No, en aquells temps no hi havia jocs online. No sé si es podien prohibir. Això és, potser que sóc molt zurdo, jo.
Hi ha una llei ara que s'està donant termes de la protecció del menor a l'entorn digital, que alguna cosa porta. No és prohibir, però sí que és acotar una mica.
Perquè, clar, això del joc online existeix perquè hi ha gent que guanya diners amb les addiccions de la canalla. No? Jo tinc una experiència molt directa amb un amic meu, que el vaig veure fa pocs dies, que estan destrossats per aquest tema. O sigui, tenen un nano que està enganxat a això, xaval de 27 anys o així, 25 anys o així, que està enganxat a això.
Un drama.
I és terrible. L'altre dia em va dir, vaig anar a buscar el meu ordinador i no ho vaig trobar, i què va passar? Diu, no, és que el meu fill l'havia agafat i se l'havia venut.
L'havia venut.
L'havia venut, per enganxat per aquesta merda, diguéssim, no? I aleshores no saben què fer, intenten portar-lo a centres de
Desintoxicació.
No sortia la paraula. Que n'hi ha algun per garraf o així, no? Que,
sí.
I que ja va anar... Però és que no acaba de funcionar. I no. Bueno, és com un drama tremendo, no? Jo crec que s'hauria de ser més dràstic, seria dir, escolteu, els jocs online, prohibit tot, ja està.
Sí, però fixa't, perdó, però és que m'he quedat amb aquesta dada. Presencialment...
30% homes, 12,3
sí,
dones.
Però menors... que poden
entre
jugar presencialment.
Sí.
Això per què passa? Clar,
és increïble. Sí.
Samu?
Sí, no, anava a dir això, clar. O sigui, d'una banda, el que deia, no? Com pot ser que es pugui permetre que hi hagi un menor que entri en un d'aquests llocs a apostar, no? Però pel que fa al mòbil, clar, és que és molt pervers, perquè tu abans per anar a apostar o per anar a jugar havies d'anar a un lloc físic, amb tota la cosa social que això comporta, no? També l'estigmatització també que té el joc, amb la qual jo podria estar bastant d'acord, no? Diguéssim, doncs tu t'havies de sotmetre a aquest procés, ara no. Ara tu tens el mòbil tot el dia a la butxaca, vius permanentment connectat a les xarxes, i una de les opcions que et donen les xarxes d'una forma molt íntima és la d'apostar.
Exacte.
I això és problemàtic, sí.
Bernat?
Jo estava pensant en quines experiències de joc he vist al meu voltant, i sí que és veritat que quan feia batxillerat, que és a dir, érem tots menors, teníem un casino a davant de l'institut, i hi havia molta gent que a l'hora del descans creuava el carrer i se n'anava al casino. I això, clar, a mi em costa molt d'entendre, però la part potser més d'aposta online... crec que s'ha fet molt habitual, el típic que està tota la família, el grup d'amics, mirant el partit del Barça i posar fer una aposta, jo crec que és molt habitual, i al final, Joan, parlaves abans del control dels pares, però és molt difícil, jo dic, com a jove és molt fàcil amagar els teus pares, que
clar.
Tens l'aplicació i que hi has posat 10-15 euros que es poden convertir en 200 o en 2.000. I que comences apostant amb el Barça i acabes estant amb una carrera de Fórmula 1 a Austràlia i amb el partit de la NBA i amb una cursa de cavalls a Scott. Però,
i després la ruleta.
I després la ruleta. Mm-hmm. No entenc, no en sé d'això, però fa dues setmanes estàvem tenint el debat sobre prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys. No entenc per què no es pot fer el mateix amb menors d'edat i les apostes... online, però sense cap mena de dubte hi ha d'haver més control, hi ha d'haver més regulació i més que dels pares hauria de venir de l'Estat.
Sí, jo no parlava tant de control dels pares, parlava més d'acompanyament i parlava més de confiança. Evidentment, si un nano vol fer alguna cosa, te la farà i te l'amagarà.
Però és molt social, però, jo
sí,
crec.
Sí, però aquí ha d'haver-hi aquesta relació entre pares, mares i fills i filles en què pugui haver-hi aquesta confiança i aquest poder-ne parlar. Seria el mateix del sexe i l'addicció al porno, Exactament. Exactament.
El que deia ara en Bernat de tenir un casino davant de l'institut,
sí,
és molt més habitual del que sembla.
Sí.
Perquè el posicionament que acostumen a triar les cases d'apostes acostuma a ser a prop de llocs on hi hagi molta gent jove,
sí.
Instituts, i acostumen a ser també o a triar, si han de triar una ciutat o un poble, algunes de les zones més desafortunades, més marginades, sí, amb una situació econòmica més precària, perquè al final, com és un joc on s'hi juguen diners, també hi ha la possibilitat de guanyar, que és part de la trampa.
Els diners, el problema són els diners.
Sempre.
Tenim que anar a un món on la gent no es mogui pels diners i es mogui per...
Trueque,
eh? Mira quin final, Sisko. Sisko Bages, moltes gràcies. Bernat Escanelles, moltes gràcies. Samu Martínez, moltes gràcies i per molts anys. Ja veuràs que serà més lleugera del que creus aquesta dècada. Joan Sagarra, moltes gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
Ens aturem 5 minuts, ens actualitzem amb els nostres companys dels serveis informatius i al darrere, a les 11:05, aproximadament, Desordre Global, amb en Nil Codina, i després Gastronomia, Quaresma i molta, molta música i alegria amb en Raül Balan. Va, que fa un gran cap de setmana, que fa anticicló. 5 minuts i tornem.